Hola, benvinguts al Tal com Raja, com cada dijous aquí puntualíssim de les 8 en directe de veritat, eh? En directe de veritat, no enganyem. I bueno, doncs dono la benvinguda a les tres persones que tenim avui a la tertúlia, que és el Daniel Brígido.
Hola,
Daniel.
Hola, bona tarda, bona nit.
Tot
bé? Bon vespre, tot bé.
Bon vespre. Fixa't que venia cap aquí sobre les 7 i encara no era fos del tot. Ja és allò, sí. Allò de, per Nadal un pas de pardal, però és que a partir del febrer ja es nota bon temps, eh?
Sí, sí, sí.
Tenim també l'Agustí, què tal, Agustí?
Bon vespre a tots, pues també el mateix, contemplant el paisatge.
Contemplant el paisatge, des d'aquí no es veu gaire paisatge. Bueno, jo sí, jo veig un paisatge meravellós aquí davant meu.
Això t'ho anava a dir.
Sí, sí.
Però si tens un paisatge davant...
És veritat.
A sense ja tenia ganes de veure't, eh?
Sí? Però sí, home. Si només he faltat una setmana.
Bueno, però quina setmana?
Quina setmana?
Quina setmana?
Pues la setmana passada.
Sí, però que t'he trobat a faltar aquesta setmana.
Ostres, que maco això. Que maco.
Sí, és bonic, eh?
Et passo el meu mòbil després.
Vale, crec que el tinc.
Sí, sí, molt bé. Bueno, doncs ja s'ha presentat ell i, com sempre dic, sense ell no hi ha programa, eh? I tenim també el telèfon a Barcelona, que deu estar tranquil·let a casa seva, el Jordi Santamaria. Hola, Jordi. Sí, sí, se't nota una veu allò de tranquil·litat absoluta, allà en pijama, amb les pantufles...
Està al sòtano, allà.
Sí, sí, no? Molt bé. Sí, molt bé. No, t'haig de dir que se sent molt bé, no sé el tècnic de so el que et dirà, però se sent com si estigués aquí. Ah, que sí? O no tant?
Sí, 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 se sent, sí, molt, sí, bé, sí, però molt bé, però va canviant. Un sí. Dia se sent bé, un dia malament, sí, sí. Però és per donar-li vidilla al programa.
Sí, sí, sí. No, però hi ha vegades que funciona. Per exemple, quan vam entrevistar a la Pastora, aquella Pastora, no recordo el cognom...
De... Sí, fa dues setmanes,
sí,
no? O tres.
Sí, sí, sí. Doncs se sentia, ella estava a Sevilla o no sé on, i se sentia també
però
molt
bé. Però és per donar-li vidilla, Asensio. A mi m'agrada que un dia se senti bé, un dia malament, uh-huh. Així poseu atenció quan parla per telèfon al Jordi.
Bueno, doncs molt bé, doncs com sempre, mira... Ja sé que t'agafo així, aquí te pillo, aquí te mato.
A veure què em fas.
El telèfon, a veure si algú truca. No sé si pot trucar algú estant el Jordi en directe.
Ah, pot trucar, sí, pot,
no?
Trucar. Jo, vols que te'l digui?
Sí, si me'l dius. El dius tu?
Sí, perquè... O sigui, a mi m'agrada molt perquè jo el vaig repetint cada dia. Sí. Ningú se l'apunta.
Clar.
Tu te l'apuntes a un paper i el tires al paper, o sigui, és increïble.
Totalment.
Però bueno, és el...
Fa un minut que m'acabes de dir que em trobes a faltar i ara em tires...
Una de cal i una d'arena.
Tires aquest moc, mare meva.
608...
608...
59...
59...
38...
38...
30.
30. Bueno, ho dic això, a veure, repeteixo, 608, 59, 38, 30. Dic això perquè, a veure, sempre tenim temes interessants damunt de la taula. I llavors, doncs, potser algú diu, ostres, però jo vull opinar de tot això. I
estaria
això,
guai, estaria guai.
Estaria molt guai, sí, sí, a mi em faria molta il·lusió. Si us plau, si hi ha algú que ens escolta, que ens truqui, ens digui, no sé, estic bé, simplement no cal
jo
que opini.
Jo sóc conscient que hi ha gent que ens escolta.
Sí?
També et dic que és difícil que truquin perquè aquí es mouen temes que són complicats.
Sí? Bueno, hi ha un tema especialment que m'agrada, que és l'últim, que bueno, ara després parlarem, que bueno, afecta a tothom i vull saber l'opinió de molta gent. Però avui vull començar amb aquesta reunió. Jo sé que hi ha gent molt interessada en donar-nos la seva opinió i sobre aquesta reunió que han fet aquesta tertúlia, no? Que ha aixecat moltes expectatives i no sé si hi ha per tant, però bueno, això ja ho direu vosaltres. Entre el Gabriel Rufián, aquest senyor Emilio Delgado, que és de Mas Madrid, i aquests que reclamen un bloc històric per enfrontar-se a la dreta. No sé si heu anat seguint les notícies i bueno, les expectatives que ha creat, que es va quedar molta gent fora. Si heu sentit, jo us faig una mica això, mentre l'Emilio Delgado era més concret amb el que s'havia de posar damunt de la taula, el programa, les coses en comú que havien de tenir totes aquestes forces que quan es presenten de manera separada doncs, no tenen representació i bueno, tots els càlculs i la llei doncs, pues, això no afavoreix els grups petits i quan van separades doncs, no guanyen res, la idea és fer un front comú en el sentit de programa, no? Mentre que el Gabriel Rufián era més qüestions més tècniques, no? I jo crec que planteja una cosa que moltes vegades durant la democràcia s'ha dit i és que d'alguna manera i ja passa en d'altres països, en algunes províncies on l'esquerra, diguem, l'esquerra a l'esquerra del PSOE no ha tret mai representació, no sé, a Logroño, per exemple, doncs que no es presentin com es diu, els partits polítics que no poden tenir representació, no? En comptes de n'hi ha quatre, pues hi ha un, bueno, ja ha sortit la de Colau dient, bueno, sí, però els comuns van guanyar les últimes i per tant no demanarem mai a Esquerra Republicana que no es presenti, no? Però no sé quina anàlisi feu, Daniel.
Jo sóc molt crític. És a dir, però no únicament amb aquesta aliança, sinó amb un espai. El fet de que parlem de l'esquerra del PSOE, que no tinc un nom, això ja és un fracàs. Perquè abans estava PCE, després Izquierda Unida, però ara ja no tenia nom. Llavors, això és un fracàs. Però no és un fracàs d'aquesta candidatura.
Sí que el té, no? Vull dir, a nivell espanyol podem tenir...
No té nom. És a dir,
Sumar Podemos.
Sumar Podemos, Podemos Sumar, Unidas Podemos, ara és Unidas Podremos.
Aquí jo,
és a dir, no hi ha un...
No, ara et deixo parlar, però aquí sí. Es parla d'una cosa més, la Junta, Compromís, el BNG...
Ah, bueno, ja, però la candidatura d'àmbit espanyol no té un nom com a tal que la gent digui, vale, aquest és el partit... que està a l'esquerra...
No, durant molts anys, Izquierda Unida.
Durant molts anys, però ara no. És a dir, últimament... Per tant, hi ha un cicle on no hi ha programa, tot és un espectacle, es parla de les persones, però no del programa. I això de que també plantegen de que no et presentis... Això ho trobo una mica de començar amb un discurs de perdedor. És a dir, d'assumir que tu no pots ja guanyar i és, bueno, anem a sumar totes les peces d'un puzzle perquè es comença així, si no, doncs que no es presentin i que votin el PSOE directament. Perquè també la funció d'aquesta esquerra quina és? Embastir a Sánchez, donar els vots al PSOE. Per tant, és que li falta projecte. És a dir, jo trobo que les esquerres, potser BNG, Bildu, que no aniran amb aquesta candidatura, anirà bé, però aquesta candidatura d'esquerra d'àmbit espanyol, crec que això no funcionarà. Com no va funcionar Sumar, que ja va baixar respecte a Unidas Podemos, que va baixar respecte al que van treure abans. És a dir, hi ha un cicle de pèrdua d'aquest espai d'esquerres.
Jo un apunt només, no? Aragó s'ha demostrat que quan les esquerres van separades, al final sempre hi ha un partit, la gent diu, no, doncs votem a la Junta, que és la que ens dona. Això va passar a Galícia amb el BNG, no?
Sí, però a Extremadura van anar juntes, no? Uh-huh. I la dreta va treure un 60%. Per tant, no és
sí,
un
però
tema...
Sí, però aquesta esquerra va doblar vots, va
sí,
doblar...
Va doblar, però la dreta va arrasar. Vull
sí,
dir,
que la dreta arrasi és una cosa, però sí. el fet de passar de, no sé si eren de 3 a 7... Ja demostra que anar units sí. qui sigui anar
però,
units
és que unir partits que són d'àmbit espanyol, no? Nacional, vull dir, i partits a vegades independentistes és molt complicat perquè tu has de demanar el vot i llavors clar, una candidatura d'esquerra d'àmbit espanyol no pot dir, per així dir-ho, viva Espanya o pot dir, perquè a vegades són partits que estan dient no, queremos irnos a Espanya. Llavors és una contradicció molt gran, és a dir, ficar el BNG amb o Bildu, amb l'esquerra d'àmbit espanyol d'Izquierda Unida, PCE, és molt complicat.
Bueno, jo et diré el que, bueno, no sé si us heu llegit això que us he enviat. Diu, me da igual, diu el Gabriel Rufián, diu, vale la pena que sigamos compitiendo entre nosotros por bien que eres más puro, para ver quién hace mejores tweets, me da igual. Vienen, y això vull que dieu que penseu, vienen ilegalizaciones, encarcelamientos, un sofrimiento social terrible.
A Espanya ja hi ha hagut partits il·legalitzats, per tant, no seria una novetat.
No, però saps què vol dir? Vienen ilegalizaciones, és que il·legalitzen...
Sí, però això és demanar el vot mitjançant la por. Això no és un programa en positiu. Jo sóc d'esquerres, vull dir que no m'amago. Però això no és demanar el vot en positiu, això és vota-me por miedo. Això no és... Jo trobo que això no és una fórmula...
Suposo que s'ha tingut en compte que el que pot ser vicepresident del govern en un hipotètic cas
però Rufián no sent responsable de que ell fa no molt defensava la independència, deia que els seus cosins de Jaén li robaven, ell no sent responsable de l'auge aquest de Vox? Perquè ara també, és a dir, és que és molt estrany ser independentista després voler liderar l'esquerra a Espanya, és a dir, jo ho trobo un disparat. Això és que no té sentit.
Jordi, que no se m'oblida, que a vegades no soc conscient que estàs aquí en el núvol. Tens una idea clara d'això? Una opinió, com a mínim? Com esteu avui? Tots m'estimeu molt avui.
Jordi és una carta.
Sí, sí. Bueno, sí, ho demostra cada vegada que parlo, però jo vull que es mulli una mica amb això. Perquè és, quan tens una idea propera al que s'està dient, doncs és fàcil opinar, no? Però a mi el que m'agrada és que la gent que està lluny ideològicament amb d'aquesta gent també pugui dir la seva, no? Més enllà de dir, no m'importa res això, no? Jordi.
I al revés també, no? Independentistes que diguin jo no...
Però...
Sí, cert.
Però voleu dir que no només és el tema de la por, perquè de fet el Partit Popular i Vox ja governen a comunitats autònomes, ja s'han derogat lleis de memòria democràtica, ja s'han, és que ho dic moltes vegades perquè sembla que s'oblida, s'han retirat llibres en algunes biblioteques, vull dir que no és que pugui venir el que vingui, sinó que ja estem...
Sí, però, ojo, Josep, la llei Mordaza, per exemple, aquest govern no l'ha derogat. Uh-huh. Vull dir, es parla de lo que viene, però és que la llei Mordaza que va aplicar el PP, aquest govern no l'ha derogat, per tant, aquest govern tampoc és la panacea.
Bueno, aquest govern està governant amb una minoria a l'esquerra de...
Sí, 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 però...
Tampoc, el marge tampoc és... A més, ja, està governant, no està governant l'esquerra, perquè hi ha uns partits allà que es recolzen i, per tant, certes coses... Ja. Dir, és molt difícil governar quan tens, com tu dius sempre, un PNB que jo no considero tant de dretes com...
I no sé, millor pregunto... convocar eleccions si no tens pressupostos i no tens majoria d'esquerres sent d'esquerres, vull dir, això per començar, per ajudar una mica a clarificar, perquè estan resistint allà, això perjudica, jo crec, a l'esquerra.
Li passo la paraula a l'Agustí a veure què en pensa, però abans us diré que aquesta fórmula que diu el Gabriel ja s'ha fet al Senat, al Senat, i el Agustí, te'n recordaràs d'allò d'Entesa per Catalunya o alguna cosa així, deia això, que eren partits que anaven junts al Senat, segurament per no dispersar el vot, i molts partits polítics que no es presenten al Senat, precisament per això, perquè saben que no tenen, saben que el Senat, qui guanya s'ho queda tot, vale? Va, encara que sigui personal, es queda, i després el segon queda, però després el tercer no és proporcional, vale? I per tant, ja hi ha partits polítics petits, aquests que no es presenten al Senat, i d'altres que no es presenten i recolzen a un candidat, no? Agustí.
Per això és el sistema majoritari, com dius tu, i porta aquest inconvenient. És una fórmula que ja s'ha dut a terme, però bueno, aquest no és el tema. Jo és que, a veure, m'ho miro absolutament des de la barrera i una miqueta pues, allò amb les crispetes al costat. Perquè, a veure, com a projecte, com a idea, pues, pot estar molt bé. Però és que la veritat sigui dita, la primera cosa que tindria que fer tota l'esquerra és d'una vegada per totes reformular el seu discurs. i deixar-se de los discursos buenistes, deixar-se de todo el mundo bueno, com deia el Manolo Summers, i entrar una miqueta, aviam, a preguntar-se, aviam, si Vox ha pujat, per què és? I en lloc de venir de los fachapobres, de que la gent és estúpida, totes aquestes històries, aviam, realment per què han començat a votar? I ahir, per exemple, va haver-hi dos detalls, i un d'ells que ha tingut conseqüències avui, quan et sents el senyor Rufián que diu és que això del burca és una barbaritat. Hombre! I el dia abans es va presentar una proposta de llei per prohibir el burca i tu votes en contra. Altre tema és el tipus de llei que va presentar Vox, que també se'ls hauria de donar de menjar part. Però bé, a veure, el que no podem dir avui sí, però demà no. I després, el més divertit ha estat el senyor aquest de Mas Madrid, que, clar, és molt preocupat, perquè, clar, és que hi ha zones que els nens no poden baixar sols, no sé què. I avui el cachondeo que hi ha hagut a l'assemblea de Mare Cone, jo és, hombre, bienvenido usted a l'extrema derecha. I s'ha fet el tio l'ofès, ha marxat, que què s'han cregut, que han atemptat contra el meu honor. No, perdona, és que la gent, el comú dels mortals, estan començant a preocupar de tot això. I tota aquesta gent, moltes vegades, la solució que han donat, no hay para tanto, es que esto no es un problema, es que esto es cosa de fachas, pues vale, ahí lo tienes.
Jo vull, quan has dit l'esquerra ha de reformular, jo estic d'acord, però no en aquesta direcció, sinó parlar del subjecte classe treballadora i, per tant, de la lluita de classes, no de les identitats. I respecte a això de l'acte aquest que vam parlar del burc, això és una cagada monumental, perquè primer han fet de la immigració un tema tabú, no es podia parlar, si parlava se les fatxa, i ara, quan s'estan enfonsant, ho treuen. Però ho treuen des d'una lògica de la dreta, perquè el tema del burca, això no afecta al 0,01% de la població espanyola. Jo mai he vist un burca pel carrer.
Anava a dir això, és que era un problema que no existeix.
I ho treuen perquè estan desesperats. És a dir, es pot parlar d'immigració? Clar que es pot parlar, però és una lògica materialista i d'esquerra, és a dir, parlar per què venen tants immigrants? Venen per una lògica de servir una mà d'obra barata. Això seria una lògica enfocada des de l'esquerra, però clar, no, ho treuen el tema de la seguretat, del burca, o sigui, em va semblar una cagada per part de la cosa aquesta, no sé com es diu, del partit aquest de Rufián.
No té nom, això.
No té nom, no. Una cagada entrar al marc de la dreta quan la dreta està pujant per això, és una cagada monumental.
Mm-hmm. Bueno, no sé si voleu afegir alguna cosa més, Jordi, i si no, canviem de tema. M'estàs preguntant directament, no? Sí,
ja, I jo sí, també.
A veure,
volem saber.
Voleu saber. Bueno, escolta, no, aquí hi ha llibertat i jo ja sabeu com penso, jo no me n'amago, no? A veure, jo escoltant a tothom, també, perquè...
No, però és un tema interessant aquest del burca, per parlar-ho, però...
No, el tema del burca, a veure, jo he viscut el tema del vel a l'institut i és una vergonya, perquè jo estic a favor del vel, no del vel, estic a favor de la llibertat absoluta. I si traiem el vel amb una nena que porta el vel, llavors li traiem aquell que ve quan guanya el Madrid amb la samarreta del Madrid, també.
Molt a favor en aquest cas.
Fora, i fora el Barça, i fora el que porta una creu. I fora, llavors no podem fer això. O sigui, el vel, per molt que diguin algunes professores de cuyo nombre no quiero acordarme, que això és maltractar a la dona, això no és maltractar a la dona. Ella és lliure perquè ho ha triat, i si no és lliure perquè no ho ha triat, és cosa de la família. I quan, si algú denuncia, ja ho veurem, però de moment aquesta nena pot portar el vel mil vegades. I no podem treure el vel i no treure la creu.
Però el vel no s'està debatent.
No.
És que no. El tema no és el vel.
No és el tema del vel. El tema és que hi ha certes indumentàries magribins, doncs, que sembla que algú li molesta molt. Però en canvi no et molesta que jo porti una creu de 3 metres penjada aquí. No, si hi ha llibertat, hi ha llibertat. I això, hi ha hagut un debat a França molt gran sobre tot això. Tots amb uniforme, i s'ha acabat la història. No s'ha pogut fer, no? Però està prohibit, igual que està prohibit, portar creus, està prohibit tot símbol religiós, però clar, aquí hauríem de pensar si el vel és un símbol religiós o no. I aquí hi ha un debat enorme. Això, una cosa. Tema Rufián. Home, a veure, jo em sobten dues coses. Que un que... independentista, que no se n'amaga, ell diu, jo soy, ¿por qué no puedo ser independentista?
Ara ho matices una mica.
Sí, no? Sí, però com una persona que ha estat darrere del procés i empentant el procés, doncs és estimat a Sevilla, a Madrid, i l'abraça tothom, vull dir...
Tu creus que Rufián és estimat a Sevilla?
Sí, pues... espera, ja hi ha enquestes que diuen... Sí, a veure, per tant, jo crec que Bueno, el procés és una cosa morta. Per tant, ja, el context polític actual no té res a veure amb el 2017 ni 2018. Per tant, tot evoluciona. I per tant, aquesta idea no és absurda, però penso que no s'arribarà enlloc. Bàsicament, perquè no és fàcil articular en un país com el nostre un programa. Home, per, no sé, per exemple, en una ciutat com Sabadell o com Castellà, arribar, és difícil ja arribar, però imagina't a nivell de l'Estat, que un votant d'esquerres voti una candidatura de Chiclana de la Frontera, voti una candidatura conjunta de Podemos, Sumar, BNG, Junta, m'entens? És com complicat. Jo crec que s'equivoquen en una cosa. Unidos sacamos más, però sí, sacamos más, perquè hi ha enquestes que estan dient entre 50 i 60 diputats, però sí, per la llei d'on. Però no vol dir que totes aquestes petits vots vagin al final en una sola candidatura. Molta gent d'aquesta tindrà els seus, pensaments per dir què voto jo aquí, no? Excepte, i ja acabo, si hi ha un programa molt clar. O sigui, si el programa és molt clar, tal, derogació d'això, ta-ta-ta-ta-ta-ta, possiblement. Bueno, com que ja sabeu que són les cloaques de l'Estat, que han funcionat sempre, doncs després ja es dedicaran a buscar-li si s'ha anat al llit amb algú o si està en la llista Epstein, no? Que això és un altre tema que a Espanya sembla que funciona molt bé, de, si no mireu tot el que ha passat amb Podemos, no? Que no, cap, absolutament cap ni una de les denúncies que hi ha hagut de finançament de Venezuela, tot això, cap ha sortit endavant i, en canvi, el van enfonsar des de les cloaques de l'Estat. Per tant, bona idea, però potser podem començar per alguna cosa petita. No sé, fem-ho a Logroño, com he dit Logroño, perquè Logroño sempre treu dos del PP, dos del PSOE, dos del PP, dos del PSOE, sempre, passi el que passi, perquè la llei dona allà, doncs podem provar que aquesta esquerra que no té representació vagi sempre unida a Logroño, a veure si
sí,
serà...
A les últimes eleccions generals, a La Rioja, no?, ja va anar a Sumar amb candidatura unitària i no va treure escó.
I no va treure res. Bueno,
ni
pues...
a Castellalló, ni a Extremadura, ni... És a dir, i no hi havia un vot dividit. No, simplement però... és que no dona, no arriba en un percentatge mínim perquè no hi ha una base, no...
No sé, vull dir,
s'hauria de qüestionar si realment els partits que hi ha són útils. Perquè partim de la base que es juntin i ja arribaran. Però i si la gent no vol votar perquè no els troba útils? O troba que ja estan al govern i no estan fent suficient? Això també s'ha de plantejar. És que no és, sumar peces i dir, et votaran.
És que just has donat en el clau. O sigui, és un problema bastant més general que no pes de la suma de partits.
Clar,
és una qüestió sobretot de programa. És una qüestió sobretot de missatge. Perquè, per exemple, amb això que acaba... És que sempre m'agrada molt quan dius això de comparar el vel amb la creu, que és una barbaritat. Avui hem tingut que sentir a tota una senyora Ada Colau, que no la qualificaré per vergonya, comparar el burca amb los nazarenos. I perdoneu, s'ha de ser imbècil per arribar a fer una comparació com aquesta.
Però no és igual, quan jo estic comparant...
Precisament
estic comparant
per... Disculpa, és que...
Símbol religiós a l'escola, zero.
A veure, vamos a ver. O sigui, jo et dic el que ha dit la senyora Colau, com alguna travèstia que també ha fet la comparació amb el Ku Klux Klan, però bueno, ja acaben ficant allà cadascun. O sigui, com a Sir, anem a veure, és que el tema del que vulguin portar el cap tapat, allà ells, que això és un símbol religiós, ho pot veure qualsevol, una creu és evidentment un signe religiós. Jo personalment no conec, i és possible que n'hi hagin, símbols religiosos de l'Islam. No els conec. Però ja, si algú el porta, per mi benvingut sigui, endavant. Són les teves creences. El problema del burca i de la... O sigui, hi ha dos temes... Aquí el problema fonamental... Hi ha dos problemes fonamentals. O sigui, el vel és el de menys. És el burca, el que et tapa la cara, el que et deixa només els ulls, i el que et tapa tot. Cuidado, aquest és un problema. Jo només, en tota la meva vida, et conto amb els dits d'una mà vegades que he vist algun d'aquests. I vel integral, només una vegada, a Sabadell.
Clar, és que és això. Estem parlant d'un tema... Que...
Estem parlant del Rufián i ens anem al Burca.
És un tema important, això. És a dir, estem parlant d'un tema que afecta el 0,001%, però i això per què surt ara? Perquè segurament Vox necessita crear aquesta tensió, polaritzar, atomitzar la societat, dividir a la gent, perquè la gent vegi l'immigrant com un diferent i no hi hagi aquesta aliança entre la gent. És a dir, per això surt el tema, perquè això no afecta a ningú. Evidentment, a mi no m'agrada el burca ni el niqab, tampoc.
Sí, però fixa't, precisament ahir, quan tornava en tren, hi havia una persona parlant per telèfon i deia, has visto ahora Pedro Sánchez que va a traer, va dir, medio millón de personas de Marruecos Però sí, com desvirtuem tot? La gent diu al final que los va a traer. Jo vaig estar a punt de dir, no, és que ja estan aquí dentro i no són de Marruecos precisament la majoria. Però, clar, vaig callar perquè dius, bueno, aquí entrarà en un debat amb un tros de, quòniem, que és una paraula molt catalana, que no serveix de res, perquè al final ell seguirà creient que venen de fora, els portaran en un avió, o vés a saber com els porten, no? Per tant, hi ha aquest discurs que, a més, interessa que sigui...
I és una llàstima, perquè al final demonitzen a l'immigrant. No la immigració, que podria una persona dir, mira, no m'agrada aquest model, però acaben demonitzant l'immigrant, el que és diferent. I partits com Vox, doncs, es dediquen a això, a demonitzar l'immigrant pobre, més.
És que és una barbaritat, quan, a més, hi ha la paradoxa, i jo conec personalment, immigrants, que ja tenen nacionalitat, o sigui, immigrants d'origen, ja tenen nacionalitat espanyola, o sigui, poden votar, que voten a Vox.
Sí, i tant, sí.
O sigui,
sí, clar.
És allò de dir, és que bueno, la quadratura del círculo.
I latinos por Trump, també, tot això de... Al final és...
Mira com els va.
No, perquè, a veure, el que passa que també se'ls hauria d'escoltar. I el dia que em van donar l'argument de dir, perdona, és que jo els voto, perquè és que aquesta gent frenarà la immigració... Cuidado, dic el que em van dir. Frenarà la immigració il·legal, perquè és que la immigració il·legal a mi em perjudica, perquè com immigrant aquesta gent em perjudica. Jo lo dejo caer. Té lògica, no té lògica.
Al final és el pobre odiant el que és una mica més pobre que ell. Aquest és l'èxit de l'extrema dreta, que la gent pobra pensi que el que es té al costat, que és més pobre, és el culpable de tot. Aquest és el programa de l'extrema dreta.
Això és un bon resum, i és el resum que jo he vist a Múrcia aquestes dues setmanes que he estat, és
bàsicament
els pobres parlant de que d'altres pobres els treuen de la pobresa.
Clar, per això pot haver immigrants que odien a altres immigrants i immigrants també, perquè és una qüestió més de classe que no d'origen, al fons.
Escolta, si us sembla bé, mira, avui farem una cosa extraordinària, farem una petita pausa musical. Què us sembla?
Endavant.
No, ara bé.
Que tampoc ens hem fotut. Thank you.
una pausa magnífica. Aquesta us la recomano, Olivia Dean, Man I Need, l'home que necessito. És una cançó extraordinària, us la recomano, aquesta veu. Diu l'Agustí, és la primera vegada que ho fem, això, aquesta pausa. No és per res, no ha passat res, estem bé. Vull dir, no ens hem barallat ni res. Ja ho tenia pensat fa una hora, perquè bueno, va bé de tant en tant escoltar bona música. Bueno, escolta, ens queda un quart d'hora i teníem uns altres temes, però hi ha un tema que m'interessa molt, perquè a més, aquesta setmana, 10 dies que he passat allà a Múrcia, doncs han passat coses, i com que la vida és el que passa, doncs després es queda reflectit també a les tertúlies. I sí, hi va haver una persona en una de les dels esmorzars que fèiem que va parlar de que el futur són els robots. No sé per què parlen d'immigrants que cuiden a gent gran, quan això ja queda poc, no? Perquè el Japó diu que per 13.000 euros ja tens un robot que cuida una persona gran, que li canvia els bolquers, que la dutxa, que no sé què, només 13.000 euros. I ell deia que, naturalment, ell no aniria mai a una residència i que, per tant, no, tampoc no el cuidaria els seus fills. I jo, després de sentir tantes bajanades, doncs vaig pagar el cafè i vaig marxar, perquè veia una cosa com molt poc humana, no? De dir, bueno, a més, no vull saber res dels meus fills, que no em toquin, just tal, 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 i quan m'hagi de morir, doncs ja tinc feta la, com es diu allò, el testament vital, i bueno, ja ho tenia, i sorprenentment tenia 60 anys, que deia, bueno, no sé per què està pensant en aquestes coses. Jo quan vaig allà vaig a relaxar-me i a veure el mar, i no a pensar que un robot em netegi el cul, i perdoneu l'expressió, no? Llavors, no sé, això a Xina, estem parlant de Xina, diu que necessita 10 milions d'auxiliars de geriatria i, per tant, que la solució són els robots. No sé si heu llegit aquest trosset que us de notícia, i no sé si teniu una idea clara sobre si anem cap aquí i el que pot suposar això, o anem a una deshumanització. Precisament avui Pedro Sánchez deia a la Índia, que està a la Índia, el perill que no sabem ben bé del perill que se'ns ve a sobre amb la intel·ligència artificial, no? Que d'alguna manera també està relacionat, no? I que hem de ser molt conscients de parar això, perquè no sabem quin recorregut té, i que hem de ser molt expectants i vigilants.
Totalment, no? Entre intel·ligència artificial, les xarxes socials i la robòtica, al final el ser humà perdrà capacitats cognitives naturals, perquè això es deshumanitza, no? A mi em fa bastanta por aquest futur de la robòtica, eh? És a dir, no m'agrada res. És a dir, té una part de comoditat, però té l'altra part de totalment, no sé, és poc humana.
Fixeu-vos que hi ha autòmates que... A veure, no he llegit això, perdoneu, eh? Diu... Otras, como tal, van más allá y quieren utilizar técnicas de reconocimiento y modelado facial en 3D para personalizarlos y que se parezcan als familiars de l'anciano. O sigui que ja no caldrà que els fills vagin a veure'l, perquè com que ja han vingut els meus fills, avui diré, han vingut els meus fills, quan en realitat serà un robot. No sé,
la pel·lícula aquella de Robin Williams que es diu El hombre bicentenario, que era justament la història d'un robot que fa, que és pràcticament humà, bueno, és tota l'evolució fins que arriba a tenir forma humana i acaba demanant l'eutanàsia. Pues mira, entre això i un que he llegit aquests dies, que diu que ara hi ha tota una colla de sonats que diu que senten gossos i viuen com gossos, s'arrosseguen com gossos i mengen com gossos, hi ha ganes de demanar allò lleig per a quan el meteorito.
Sí, no.
Però que és que... Però què queres que te diga? Jo és que per mi les relacions humanes són fonamentals. Jo mateix procuro fugir dels missatges per telèfon, i a mi m'agrada trucar a la gent. Que ets un aniversari a un amic, a un conegut, oye, per molts anys, oi, que bien, és que és l'únic que me llama, perquè tots m'envien mensaje. Pues mira, dec ser un raro, no ho sé, però és que per mi és fonamental.
I si s'està perdent això, eh?
I és que el que em preocupa és això, que diu que al final que seran robots i tot això. Bueno, pues, si és aquesta l'evolució, perfecte. Jo tinc la secreta esperança que sigui dintre de 200 anys o així. Jo, com que no sóc l'hombre bicentenari, espero
serà més a prop, jo crec, 200, lamentablement.
No, i lamentablement el preu de 13.000 euros no és car com perquè puguis tenir un això. No. I si Xina diu, pues ara els fabriquem 50.000 cada segon, pues encara baixarà de preu. M'interessa molt l'opinió del Jordi, que treballa amb una entitat bueno, solidària i de cara a la gent. Què en penses d'aquesta idea de que un robot pugui No hi ha fer unes feines de casa, perquè aquest senyor tan estúpid, i com que no m'està escoltant, li puc dir, doncs ja diu que això ja funciona, perquè tenim la rumba. Tenim la rumba que passa per casa, neteja i tal, i que, bueno, que el pas de la rumba al robot és un de seguida. No sé, Jordi, què en penses d'aquest tema? T'imagines un robot allà on tu treballes que pugui fer tasques que ara fan les persones?
Ho anava a dir això, el tema de l'autisme, no? Al final crec que una cosa i l'altra estan relacionades, perquè bueno, si es perden habilitats socials, doncs la gent arribarà a un punt que tindrà problemes per relacionar-se, problemes greus, no de ser tímid, sinó problemes molt, molt greus, no tindrà referències de relacions.
Us volia preguntar, clar, en un context bueno, de pobresa, sabeu, el món cada vegada s'està dividint molt més entre molts ultrarics i ultrapobres, no? I això ho estem veient amb els salaris, no? Les grans corporacions guanyen moltíssim i en canvi els salaris minvant, no? Com a mínim no pujant el que significa això. Per tant, amb aquest brètol, mira que l'estic insultant amb aquest castell, amb aquest brètol, li hauria dit, escolta, això ho podrà pagar qui ho pugui pagar també, no? Perquè llavors els que no ho puguin pagar continuaran tenint l'immigrant en negre perquè no podran pagar-li, vull dir, és que hi ha una... I ell em va dir, bueno, tothom té 13.000 euros per pagar un això. No sé si relacionar una mica els més rics, els que puguin pagar, no? Podran accedir a eines d'aquest tipus, perquè, esclar, es parlava d'un robot absolutament tot, que t'agafa, et fica a la dutxa, et neteja, tal... Bé, un robot humanoide,
no? Quan més diners tinguis, doncs sí, serà més. És probable com tenir una persona a casa que et netegi, i si no tens, doncs fas tu la neteja. Sí, està relacionat segurament. Però que el món camina cap a aquesta direcció en general, doncs també. Un tema de comoditat, també, lamentablement. Se'n malentén la comoditat i és, bueno, si m'ho fa un robot, però és comoditat a canvi de deshumanitzar-nos. Que passa també amb internet i amb mil coses.
Sí. Això és irreversible, Agustí, perquè, per exemple, hi ha països, com per exemple Suècia, que ha tret tots els ordinadors i tornen a escriure perquè s'han adonat de que els seus alumnes perden capacitat cognitiva pel fet de no escriure, no? De fer-ho sempre en una pantalla, i per tant han tornat a la lectura, a l'escriptura.
Mira, jo amb això sempre me'n recordo quan els nens anaven a l'escola, va venir un psicòleg parlant d'això de les noves tecnologies, parlo de 20 anys enrere. I, bueno, després del rotllo que va sobre el tema, la pregunta del final, i dice, bueno, però les noves tecnologies són bones o no ho són? I dice, escolta, depèn de l'ús que li vulguis donar. Llavors, ara mateix, l'exemple que acabes de posar, alerta, t'han tret els ordinadors, les tablets, de determinats cursos de l'escola justament perquè estàs perdent aquestes habilitats, però no significa que et treguin les noves tecnologies.
No.
Amb la qual cosa, cada cosa ha de portar el seu àmbit. Per posar-te un altre exemple, va estar a l'abast de tothom, el tema dels cotxes elèctrics. Quan va començar a haver-hi el boom, a part, ara seria un tema molt llarg d'explicar, però quan va començar el boom, clar, evidentment, qui volia un cotxe elèctric havia de ser un potentat, perquè com a mínim necessitava un fotimer de diners, 60.000 euros que tirant baix, a part d'altres qüestions, clar, i és una persona que si es pot gastar això, després es pot gastar un altre tanto en un cotxe de tradicional i aleshores convien a tots dos. Vale. Han passat no sé quants anys, comencen a haver-hi cotxes elèctrics més assequibles, si en tenim per assequible 30.000 euros, però... què vol dir? El tema del cotxe elèctric, al final, em sembla que serà irreversible. Quan? No ho sé. Traduït a el que estàvem parlant de les noves com comentava, de les noves tecnologies, efectivament, jo crec que sí, serà irreversible. Ara, el quando? Pues la veritat, no ho sé. Perquè, lògicament, el que ara, per exemple, és un avanç per ultrarics en el primer món, dintre de 20 anys, potser estigui a l'abast d'aquest tercer món de l'Àfrica subsahariana. És que no ho sabem.
Ens queden poquets minuts, però relacionant-lo amb la intel·ligència artificial, s'estan creant vídeos que són tan reals, que ja no sabem què és real i què no és real, no? No sé si l'altre dia vaig comentar-ho aquí, no sé si va ser aquí, quan veus animals que arriben a la porta d'una casa demanant ajuda a un senyor, no? I resulta que allò és mentida, no? I llavors, clar, sobretot nosaltres... que ja ens costa veure si és veritat o no, imagino un nen petit que diu, mira, papa, ha vingut un os i, bueno, i tal, ha vingut un os, i se'l menja, no? Perquè, clar, pensa que els ossos venen allà. No sé, no sé com podem acotar tot aquest tema, Jordi, no sé, es pot acotar o no podem lluitar contra tot això? Però el cas concret de la intel·ligència artificial en aquest cas, no? Perquè, per exemple, el Taulí a Sabadell ja està utilitzant la intel·ligència artificial per filtrar un pacient que arriba a urgències, vale? Llavors...
Sí, això és per comoditat, en el fons. No, perquè, bueno, és... fas un clic i compres. Clar, però si baixes a la botiga també està, però per la comoditat et fa que al final tanqui la botiga.
Bueno, perquè ens han ficat en un món on tot és molt ràpid, perquè aquell llibre que el tens, a lo millor, si el demana ara, el tindrà abans de les 8, no? I en canvi el tens demà a la llibreria, no? I en canvi ens han apretat perquè tinguem el producte el més aviat possible, encara que fotem, doncs, a terra, doncs, tot un negoci d'una persona. Bueno, escolteu, al final no se'ns han quedat damunt de la taula el tema això del salari mínim que volia parlar, però ho deixarem per la setmana que ve. No ens ha trucat ningú al 608-59-38-30, això no vol dir que no ens escoltin, però bé, aquí ho deixem. El número me l'apunto, Adrià. No et sento.
Ara sí.
Ara. No.
Ara sí. ara sí. Sí, ara sí. Que sí, que ens escolten.
Sí?
Fes-me cas.
Tu ens escoltes.
Jo us escolto. Sí. O almenys dissimulo.
I l'Oriol. L'Oriol també ens escolta.
L'Oriol també.
L'Oriol està a les seves coses, però també ens escolta.
És que no s'entera des d'allà.
No, però sí, segur que ens escolta.
Sí, sí.
Bueno, escolteu, una altra vegada, escolteu. Res, espero que hagi estat bé el programa, com sempre està bé. I bé, i gràcies a Daniel, gràcies Jordi, gràcies Agustí, i ens tornem a trobar la setmana que ve aquí puntualíssim a les 8 el dijous que ve. Adéu-siau.
Adéu-siau. Adéu-siau.